Reprenem el fil a la ronda d'entrevistes de caps de llista. Avui és el torn de la formació En Comú l'Escala. I en nom seu, el seu alcaldable, Albert Pons. Sigues molt benvingut, Albert.
Moltes gràcies.
Tot bon a punt per aquestes eleccions?
Sí, tot a punt.
Què queda pendent encara aquesta setmana?
Bàsicament el que queda pendent és explicar més el nostre programa, repartir il·lusions i esperança perquè el present i el futur de la població de l'Escala sigui millor. Bàsicament ens queda això, transmetre la nostra il·lusió i la nostra convicció de que allò que nosaltres proposem pugui condicionar per bé a la població de l'Escala.
L'Albert Pons té especialitat de filosofia, història, història de l'art i anglès, cap d'estudis a l'Institut de Sils, llicenciat en filosofia i llicenciat en història, autor de diversos treballs d'història de la Guerra del Francès i la Guerra Civil Espanyola, i realitza també cursos de formació per a docents de primària i de secundària. Quin lloc ocupa a les teves prioritats a la política?
La primària. És a dir, és una de les màximes prioritats que jo tinc com a persona que ha estat afortunada i ha pogut beneficiar-se de l'estat del benestar i de la universitat pública i d'estudis gratuïts i universals per tothom. Doncs a mi m'agradaria que la política també garantís que, així com jo he tingut la fortuna de poder estudiar i poder-me fer un perfil professional qualificat, doncs la resta de la població també la pugui tenir. I en aquest cas em penso que l'esfera més influent per poder aconseguir objectius d'aquest tipus és la política. Per tant, la política és una de les meves prioritats en aquest moment.
Per què política des d'En Comú l'Escala?
Perquè em penso que En Comú a l'Escala compartim una ideologia i una manera de concebre la societat amb la qual jo simpatitzo. Per nosaltres la prioritat és la igualtat i l'equitat entre les persones, una societat cohesionada en la qual ningú es queda enrere i tothom tira endavant, i garantim les condicions de vides dignes que són necessàries perquè la gent pugui ser feliç i pugui realitzar una vida plena i digna.
Què ha canviat en la candidatura d'En Comú l'Escala respecte a la que havia estat Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa?
Pel que fa al pensament i com nosaltres pensem que ha de ser la societat, poc. És a dir, per nosaltres eixos centrals com el reforçament de l'estat del benestar, l'educació, la dinamització del món de treball, la diversificació de l'economia, una gestió pública 100% dels serveis municipals o de la sanitat, és exactament el mateix. El que sí que és veritat que és un projecte nou perquè s'hi han afegit noves persones que venen de procedències diferents però amb unes mateixes inquietuds.
S'hi han afegit persones i se n'han despenjat.
Sí. Jo m'imagino que les persones que no han continuat amb el nostre projecte, d'altra banda, eren persones que venien d'una llarga trajectòria i que el desgast de l'any rere any d'haver d'exercir de càrrec electe o bé d'aquestes lluites molt sordes i que costen de visibilitzar, doncs al final fa que tu tiris un pas enrere. Però en canvi apareixen nous actors, noves persones, nous companys de viatge amb qui sintonitzes i amb qui et sents a gust intentant transformar la societat que tenim ara per una de millor.
I tornaria Albert Pons a participar d'una decisió com prescindir del regidor a l'Ajuntament o a protagonitzar una crisi com la separació que hi va haver quan el regidor no va voler compartir la decisió de l'Assemblea d'Iniciativa?
Sí, perquè la decisió de rescindir o de prescindir del regidor no hi va ser-hi. És a dir, va ser el regidor que va voler prescindir de la nostra formació perquè entenia que el nostre ideari o allò que nosaltres proposàvem i volíem doncs no coincidia amb el que ell pensava que s'havia de fer. Sí que coincidiria amb protagonitzar la mateixa crisi, perquè després de 4 anys pensem que hem tingut la raó. Eixos bàsics que nosaltres vam pactar i que durant aquests 4 anys s'haurien d'haver produït no han passat. Parlem, per exemple, de l'estudi de viabilitat de la gestió dels serveis municipals, abastament i manteniment del clavegram i de l'aigua, recollida de residus, per exemple. No se n'ha fet cap estudi de la viabilitat per poder-la remunicipalitzar. I en canvi sí que sabem que surten a concurs. L'aigua ara ha sortit a concurs per un any i les basures per 5 anys. I la licitació, les empreses que es volien presentar en aquesta licitació acabava la setmana passada. Entenem que en aquest aspecte el temps ens ha donat l'error. D'altra banda, nosaltres vam posar molt d'èmfasi en que havíem de pressupostar el 5% del pressupost pels serveis socials. Al llarg d'aquests 4 anys no s'hi ha arribat mai a aquesta xifra. L'any que s'hi ha arribat més ha estat aquest any, que han sigut un 4,4%, però a saber si s'executaran aquestes partides. L'històric ens diu que no, que les diferents partides que s'han anat pressupostant en el 2015, el 16, el 17, no s'han executat mai. No han arribat mai al 100%, al contrari, han sigut doncs un 2,8, un 2,55 i un 3,6, i per donar exemples, l'any 2016 dels 570.000 euros pressupostats se'n van gastar 300.000, l'any 2017 dels 600.000 euros pressupostats se'n van gastar 400.000. Per tant, les nostres aspiracions d'intentar enfortir l'estat del benestar, de estructurar uns serveis socials que donin resposta a les necessitats de les cales, no s'han complert. Per tant, aquella crisi va tenir una raó de ser i el temps ens ha donat la raó.
Si en Comú l'Escala no guanya les eleccions, és partit d'oposició? Ho dic amb el sentit d'agafant un dels fils d'aquesta última intervenció, partit dels socialistes que ha governat fins aquest any, i amb un alcaldable que es torna a presentar ara com a candidatura de Progrés, ha dit per activa i per passiva que el model de concessió de serveis públics com el de l'aigua, com de la recollida d'escombraries, continuaran optant per aquesta via, per la via de la concessió, no pas remunicipalització. És una condició sine qua non per donar suport a un govern, la remunicipalització?
Sí, més enllà de si som un partit d'oposició, no, nosaltres ens concebem com un partit de govern. Estem convençuts que el nostre projecte podrà liderar el que és el desenvolupament de l'escala pels pròxims 20 anys, un eix, i un eix per fer possible això és la remunicipalització. Jo diria a l'actual govern que es miri, per exemple, quina gestió ha fet d'aquests serveis ajuntaments com Terrassa o Girona, en què els seus companys, encapçalats per la Sílvia Paneque, també proposen la remunicipalització de les aigües.
Fem una mica de repàs doncs, de campanya. Cavalls de batalla en Comú l'Escala, entre ells aquest que comentàvem, la remunicipalització, però també suport a les persones més desvalgudes, serveis socials, habitatge, ensenyament. Quins destacaries com a puntals a banda del ja comentat de remunicipalització?
A mi m'agradaria fer un priori, i és que nosaltres estem convençuts que estem vivint en un moment de transformació social molt gran, però no només perquè hi hagi una crisi econòmica, sinó que s'hi està afegint una època en la qual el món del treball i el món de l'economia està canviant radicalment, i allò que havia servit fins ara doncs potser no servirà a partir d'ara. La progressiva automatització, la introducció dels robots en els sectors productius econòmics i la progressiva expansió de l'economia del coneixement fa que les persones ens haguem d'adaptar a uns nous tempos. Llavors, el nostre programa està vertebrat en dos eixos, una que és una mirada més aviat a curt termini i a mig termini, i una altra mirada més a llarg termini. A curt termini o mig termini és intentar proporcionar les condicions necessàries perquè ningú es quedi enrere en aquesta època de transformacions, i això passa per dotar de l'estructura necessària serveis socials perquè tothom pugui ser assessorat, gestionat i ajudat en aquelles necessitats bàsiques que ara mateix hi ha a l'Ajuntament de l'Escala. Per informes mateixos editats per l'Ajuntament de l'Escala, actualment hi ha 300 persones que estan apuntades en els bancs dels aliments, i hi ha 40 persones, 47 famílies, perdoneu, que estan ocupant cases, i per tant que estan en manera il·legal o alegal, com a mínim. Finalment, també m'agradaria destacar que l'estructura d'habitatge de l'Escala, actualment, del parc de 15.000 habitatges, només 27% és la primera residència, i només el 15% d'aquest 27% està destinat a lloguer. Què vol dir? Que tenim un problema estructural també d'habitatge. Llavors, una de les mirades a curt termini que nosaltres volem impulsar és una política i que hi hagi una oficina d'habitatge que assessori, que gestioni i ajudi a que hi hagi un parc d'habitatge a lloguer social i també que faciliti l'accés a l'habitatge a totes aquelles persones que en tinguin dificultats. Un passa per incrementar el parc de lloguers que hi ha aquí a l'Escala, que n'hi ha molt però és destinat al secundari i al turisme, i ara el que necessitem és que també es destini per primera residència, i això passa per joves que vulguin i desitgin emancipar-se, o com a persones grans que puguin tenir pensions baixes o pensions no contributives que no poden accedir a la vivenda perquè no hi ha lloguer i perquè el poc lloguer que hi ha és car. Una altra cosa que nosaltres pensem que hem d'incentivar ja per intentar aconseguir una diversificació econòmica és una formació a curt termini. I això passa doncs, que hi hagin aules de formació taller, ja siguin en programes de PTT o PFI, que intentin dibuixar nous perfils laborals per a la població de l'Escala i que defugin una mica del sector de serveis, que actualment ocupa el 80% del sector, però malgrat que és un sector econòmic que està creixent, no aconseguim disminuir l'atur. L'atur de l'Escala actualment és el 15%, per tant, ha quedat com, diguem-ne, crònic. I sabem que el monocultiu del turisme això no ajudarà a disminuir-lo.
Incidim en alguna d'aquestes propostes. La vivenda social, és evident que hi ha poc habitatge per al lloguer social, hi ha poc habitatge per al lloguer tot l'any, i que hi predomina especialment el lloguer turístic. Però
No és ben bé així, eh? I predomina més el lloguer de segona residència que no pas del primer turístic. Això és, cal tenir-ho en compte. Però aquest de segona residència també expulsa d'accedir a lloguers a persones que vulguin residir aquí tot l'any.
En tot cas, sigui segona residència, sigui turístic, no hi ha opció al lloguer de primera residència. Com es convenç els propietaris, com s'incentiva que la propietat accedeixi a llogar habitatge tot l'any? Perquè és evident que seria una millora, però com s'hi arriba? Com es pot ajudar a que prengui consciència la propietat que li surt més rentable a mig llarg termini llogar tot l'any a primera residència que no pas llogar pocs mesos a habitatge turístic?
Bueno, hi ha diferents fórmules, però la primera és promocionar quines polítiques tu pots fer des de l'Ajuntament.
Quines es poden?
Hi ha unes determinades ajudes, com que hi ha alguna existeix, a la bonificació al 100% de l'IBI o la bonificació de la recollida d'escombraries, però també hi pots posar l'aval de cobrament, és a dir, que en cas que la persona que ha llogat el teu immoble no llogui, doncs tu pots respondre per aquesta persona. Tu ets qui te'n responsabilitzes que hi hagi una assegurança que respongui pel possible mal enteniment d'aquest immoble. Altres opcions també són publicitar el programa 60-40, en el qual és l'Ajuntament que posa el 40% i el 60% el posa la Generalitat. És a dir, hi ha diferents fórmules per les quals tu pots convèncer el propietari que garantirà de poder cobrar i mantenir el seu edifici si l'Ajuntament es posa com a aval, perquè ell se n'assegurarà de fer-ne un seguiment, de fer-ne de mediació en cas de que hi hagi un conflicte entre el llogater i la persona que lloga, i que tu també pots ajudar-lo bonificant una sèrie d'impostos que depenen de tu. I d'altra banda, nosaltres tenim uns mitjans de comunicació que es podrien fer servir per fer campanyes i per promoure que siguin els propietaris que vinguin a l'administració a posar a la seva disposició el seu pis lloguer, que no necessàriament ha de ser tot social, és a dir, però sí que ajudaria al que el mercat de lloguer s'eixamplés i que els preus dels lloguers fossin més baixos i fossin més accessibles. En contrapartida, tu garanteixes al propietari que el seu pis es mantindrà, que estarà cuidat i que cobrarà.
A nivell més immediat i sense abandonar el tema de vivenda, un dret reconegut per
la Constitució.
Què hauria de fer que no estigui fent l'Ajuntament de l'Escala per evitar els desnonaments, les expulsions que hi està havent de forma regular en el nostre municipi?
Sí, de fet demà n'hi ha una denunciada, és a dir, demà dia 15 hi ha una família que està llançada perquè està ocupant una casa d'un particular. Llavors, aquesta situació incòmoda i violenta en la qual una família sense llar és expulsada perquè, evidentment, l'altre, el que és propietari d'aquest immoble en vol gaudir-ne, l'Escala hauria de tenir una acció molt més proactiva. Serveis Socials fa un mes que n'estan assabentats d'aquest cas. Llavors, jo em penso que l'Ajuntament de l'Escala té recursos necessaris com per posar una oficina i assessorar i gestionar les problemàtiques de l'habitatge que hi ha aquí a l'Escala. I, entre altres, doncs, poder assessorar aquesta família de com recórrer les possibles sentències dels tribunals si aquestes l'obliguen a anar al carrer, i sobretot en aquest cas l'Ajuntament està obligat a donar una alternativa habitacional perquè aquesta família no quedi al carrer i surti d'aquest immoble que el pugui gaudir diguem-ne, el que és el seu propietari. Llavors l'Ajuntament hauria de tenir una acció molt més proactiva. Si aquesta oficina que nosaltres volem instal·lar funcionés, aquesta situació violenta no la tindríem, i a més tindríem un servei cara a la ciutadania per facilitar l'accés a la vivenda a aquells joves que es volen emancipar o a aquelles persones grans que potser els costa mantenir una vivenda digna. Una altra possibilitat seria intentar anar als bancs i als grans tenidors que estan en posició de 80 immobles que estan buits aquí a l'Escala, dels quals 30 estan ocupats. Jo penso que l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala ha d'agafar i s'ha d'anar a parlar amb aquests bancs i ha de poder arribar a un acord, perquè jurídicament té eines per poder-ho fer, perquè els bancs cedeixin aquests pisos per un ús social. Nosaltres ho farem.
Albert, parlem una mica també del monocultiu turístic que hi ha en un municipi com el de l'Escala. Poseu amb lletres majúscules que optaríeu o que cal diversificar econòmicament el municipi. Però realment, quin horitzó, a quants anys vista veus que l'Escala pugui ser un municipi on econòmicament no depengui com a primer font d'ingressos del turisme?
A curt termini, nosaltres insistiríem en pal·liatius, perquè això que tu ens proposes, i és la mirada llarga que a mi m'agradaria parlar-ne, s'escapa a les capacitats i possibilitats del municipi de l'Escala o de qualsevol municipi. Això té a veure amb administracions que tenen competències més supramunicipals i que tenen a veure amb polítiques d'educació i formació. Aquest monocultiu turístic, que no ens ho hem inventat nosaltres, sinó que ho qualifica així la memòria social redactada per el POM, no facilita una vida digna, no facilita perfils professionals perquè les persones puguin tenir feines qualificades. Llavors això s'ha de canviar. Nosaltres hem de poder incentivar projectes educatius que vagin des d'infantil, l'escola Vallmanetes és municipal i és de titularitat de l'Ajuntament, fins a l'ESO, en la qual la prioritat educativa en totes aquestes etapes, que ha de ser uniforme, és formar persones adaptables, resolutives, que siguin capaços de resoldre problemes, de tractar informació i també de saber improvisar solucions davant d'estos. Fins ara l'Ajuntament de l'Escala no ha tingut una política activa en la transformació d'aquest tipus de formació estudiantil per intentar fer perfils més adaptables pels nous temps. A curt termini, aules de taller, PTT, FFI, i consolidar partides per a la rehabilitació de vivendes, com ara ja té l'Ajuntament de l'Escala, però publicitar-les i posar-les a l'abast d'aquelles persones que són propietàries d'aquests pisos i animar-los a que rehabilitin perquè això pugui d'alguna manera promocionar i diversificar l'economia, economia verda, i també intentar incentivar un tipus de comerç que sigui singularitzat i particular de l'Escala. No podem competir amb les grans superfícies que ens han instal·lat aquí, però en canvi el petit i mitjà comerç penso que sí que pot ser competent en intentar dotar d'un tipus de producte que no pot trobar la gran comercial, com pot ser productes de quilòmetre zero.
Un document bàsic per pensar a mig i llarg horitzó és el POUM.
Sí.
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Estudis previs elaborats al llarg d'aquest mandat.
Sí, si entenc... no m'he equivocat.
Com?
Sí, si no m'he equivocat.
Aquest mandat vinent, 2019-2023, entenc que hauria de ser el mandat definitiu per a la redacció o aprovació del futur pla general.
Sí.
Quin grau de satisfacció teniu des de la vostra formació de la feina feta fins avui? I llavors parlem de quins haurien de ser els eixos o les potes principals que haurien de marcar aquest POM.
Jo em penso que nosaltres estem satisfets pel que fa a la diagnosi que fa al mercat immobiliari, al turisme i també pel que fa a la memòria social. Posa de palesa allò que nosaltres venim temps dient, que a l'Escala hi ha una situació d'emergència que s'ha de poder acollir per poder afrontar bé el present i el futur. I pensem que els eixos centrals per la redacció del nou POM ha de tenir en compte l'equació social, i això passa per l'accés a l'habitatge, promocionar habitatge i no places hoteleres. Sí que és veritat que l'Escala té poques places hoteleres, però si nosaltres ens comparem amb altres municipis que tenen moltes més places hoteleres, ens adonem que les seves taxes d'atur són iguals o majors. Fixis Palamós o fixis Roses. Palamós o Roses. Llavors, nosaltres tenim clar que la redacció del nou punt passa per tenir com a prioritat la cohesió social i passa com per tenir com a prioritari l'habitatge de primera residència. Un segon aspecte que passa per la redacció del punt és intentar repensar la mobilitat. Pensem que l'estudi que ha realitzat l'Ajuntament per intentar fer el punt està bé, però queda escret i no té en compte com es transformarà la mobilitat i els serveis de transport a partir del 2020, quan s'hagi instaurat el 5G i tinguem l'internet de les coses. Pensem que estem davant d'una revolució de la mobilitat, que el PUM ho ha de tenir en compte i pel que fa a la documentació emesa fins a l'Ajuntament no hi pensa en aquest aspecte. L'economia verda també ha de ser prioritària a l'hora de saber redactar els projectes i intentar desenvolupar la legislació necessària perquè els nous edificis o els edificis que es rehabilitin tinguin en compte l'economia i l'energia verda, és a dir, prioritzar fonts d'energia renovable que no pas els que estiguin a la gran xarxa.
Això no ho té en compte els treballs que s'estan fent, els informes previs dius tenim un grau de satisfacció important
pel que fa a la exacta.
L'equip de govern actual creus que ha estat prou sensible amb aquests temes i que la manera com s'està encarrilant el POUM va per aquest camí o no, fins a quin punt?
No, jo això no puc saber-ho perquè aquesta documentació no està. El que nosaltres tenim són informes que ens diuen quina és la situació actual. Mm. Sobre la intencionalitat del nou POM, no, tenim com declaracions o conviccions o recomanacions que se'n surten de cada un d'aquests informes. Però no hi ha hagut cap reunió, o a nosaltres no se'ns han convocat, en la qual digui, un cop reunida tota aquesta informació, pensem que el model del nostre municipi, que ha de quedar plasmat en el POM, serà aquest. Si jo m'he d'atendre el programa de l'actual govern, entenem que estem molt distants de com pensar l'Escala d'un i l'altre.
L'Escala té un entorn com el que té. A nivell urbanístic tenim un municipi, un terme municipal, diguem-ne que petit i molt explotat. Malgrat tot, s'han estat fent iniciatives a l'hora de la protecció o promoció del nostre entorn. La zona de les Planasses, el tram inclòs dins el Parc Natural del Montgrill, Es Medes i Baix Ter, la zona de Vilanera, amb la compra que ha fet l'Ajuntament recentment. Està ben encarrilat la protecció del medi a nivell municipal?
A nivell municipal i a nivell de declaracions ja ens trobem que hi ha una diferència, perquè com tu mateix has dit, per exemple, ens trobem que sí, que l'Ajuntament ha intentat ser proactiu i ha adquirit les zones de Vilanera, i ara intentarà adquirir el mas, intentar fer un corredor biosfera i fins i tot està intentant impulsar una candidatura per al reconeixement de corredor biosfèric a la ONU, a l'UNESCO. Però d'altra banda, instruccions molt paleses. L'Ajuntament de l'Escala va permetre construir un mur a les Corts, tallant cadets ramaders i al seu torn també dins el Parc Natural, sense demanar informes prescriptius a l'òrgan rector del Parc Natural. Llavors ens trobem com contradictoris. Penso que també té poca política activa a intentar recuperar el que són talls o parcel·les del Camí de Ronda. En aquest sentit, el que veiem és una intencionalitat de voler dir que es preocupen per aquests temes, però que quan tu vines al dia a dia te n'adones que hi ha petites actuacions que et refermen tot el contrari. Jo penso que un episodi molt clar ha estat el mur de tancament de la finca de les Corts en el marc d'un parc natural, sense demanar permís o informe prescriptiu al medi ambient i tancant camins ramaders.
En una altra àrea, a l'hora d'autopromocionar-nos o a l'hora de tenir present qui som i d'on venim, podríem parlar de patrimoni cultural històric. I aquí el gran neix, el gran fil conductor és la reforma de l'Alfulli de la Sal, on s'hi ha traslladat precisament l'àrea de cultura i com a nucli generador d'activitat a l'entorn de la cultura i el patrimoni del municipi. En aquests aspectes considereu ben encarrilada la línia del municipi, què hi proposaríeu com a alternativa, com a millora?
Com un bon amic diu, l'Alfulli és la joia de la corona, el que passa que sí que tenim la sensació de que ens hem dotat d'un equipament cultural sense una programació prèvia. És a dir, ens hem invertit molts diners i molts esforços en tenir uns equipaments i un cop l'hem tingut és quan nosaltres ens comencem a preocupar què en fem. Llavors, nosaltres el que volem és fer una política unificadora, cultural, i que l'eix vertebrador en sigui l'Alfulli. Però d'altra banda, pensem que així com hi ha hagut un esforç per tenir aquest equipament, no hi ha hagut el mateix esforç per fer accessible la cultura per a tothom. Nosaltres, entre altres coses, una cosa que volem proposar és la creació d'una escola d'arts escèniques. Teníem una escola de música que l'hem reconvertida en una associació i que pràcticament ha reduït molt les seves capacitats i que s'ha encarit molt. Estem contents que hi hagi una escola de teatre i el que a nosaltres ens agradaria és tenir una política proactiva cultural per intentar incentivar, no tant oferir ofertes culturals a les persones que ens venen a atendre, sinó intentar oferir ofertes culturals o formació cultural a les persones que estem aquí a l'Escala. Seria, penso, primordial pels pròxims anys que l'Escala es dotés d'una estructura, com pot ser aquesta escola d'arts escèniques, en la qual tot el ciutadà escalenc pugui fer petits tastets, pugui accedir a petites, diguem-ne, manifestacions culturals i que d'aquesta manera tots plegats creixem culturalment. Llavors entenem que la política cultural que hi ha hagut fins ara aquí a l'Escala a vegades ha oblidat de dotar d'aquestes estructures que són menys costoses però que són de polítiques de molt més llarg termini per a la població de l'Escala. I torno a repetir, l'escola de música, l'escola d'adults ha costat molt tornar-la a tenir, la vam haver de demanar a nosaltres. Hem trigat molt a tornar a tenir un cicle formatiu. Ens vam haver d'entrar pels mitjans de comunicació que hi havia un cicle formatiu per l'any que ve, o un PFI. Pensem que som molt més, podem ser molt més proactius en aquest aspecte.
No és suficient l'oferta que es dona des de l'escola d'adults?
Pensem que pot ser molt més àmplia. Pensem que no només ha d'anar destinada a poder-se treure els lesos, sinó que pensem que pot ser molt més diversificada i pot integrar programes de PTT per intentar a la iniciació i en pràctiques d'oficis relacionats directament o indirectament amb la rehabilitació de vivendes, amb jardineria, amb vives, amb pintura, etc.
I has criticat també que l'escola de música s'hagués reconvertit en associació. Què té de dolent i com hauria de gestionar-se una escola de música segons el vostre ideari?
El que té dolent és que s'ha tornat molt més cara per la persona que en vulgui gaudir. I el que té molt més dolent és que fa que sigui molt menys accessible per moltes de les famílies que tenim aquí a l'escala. Jo penso que hem de fer tres marxes enrere, l'hem de dotar d'unes prestacions necessàries, hem de poder reduir els costos perquè les famílies que vulguin portar els seus fills i filles a l'escola de música sigui molt més accessible, i hem de diversificar l'oferta. És a dir, al llarg d'aquests anys, al final nosaltres hem acabat tenint una escola de teatre, una escola de pintura, etc. Doncs unifiquem-ho tot i que hi hagi una prestació social, una prestació econòmica destinada molt més potent per intentar facilitar i embaratir l'accés a les famílies. Això no vol dir que no hi hagin fórmules, perquè l'Ajuntament no hagi de renunciar necessàriament als ingressos que ja té per l'ús d'aquests serveis, però hi ha fórmules com la tarifació o establir taxes progressives en funció de dels ingressos de les rendes familiars que facilitarien que aquesta oferta cultural estigués a l'abast de tothom.
Per fer possible tots els temes que anem parlant fan falta uns recursos econòmics. L'Ajuntament té el pressupost que té. Per fer possible totes aquestes iniciatives, què hauria de deixar de fer l'Ajuntament, o quant més li costaria al contribuent poder finançar tots aquests serveis?
Bueno, de fet, no hi hauria d'haver-hi més pressió fiscal, perquè l'Ajuntament de l'Escala ja té una sèrie d'ingressos que són potents per part de l'IBI, per taxes i impostos directes. I d'altra banda, sí que és veritat que nosaltres en els últims anys hem realitzat una sèrie d'inversions reals que puc acceptar la funcionalitat d'aquestes inversions reals, però sí puc discutir la prioritat i l'emergència d'aquestes prioritats. Nosaltres pensem que els pressupostos de l'escala pel que fa a inversions reals podien haver estat molt més modestos sense haver de renunciar a continuar urbanitzant aquells carrers que estan, diguem-ne, sense clavegram o enllumenat públic, però que hi havia altres inversions reals que ens les podíem haver estalviat i les podíem haver usat per intentar enfortir aquest estat del benestar i enfortir finalment el que és l'Institut Municipal Educatiu.
Posant alguns exemples d'inversions que es plantegen per aquests 4 anys vinents, i m'agradaria saber-ne la teva opinió de si són prioritaris o no són prioritaris. Un aparcament soterrat, sigui a la plaça de Cales Monges o sigui a Plaça Nova, un centre bibliotecari aquí a Can Maset, fins a quin punt en comú considera que seran útils o són prioritaris inversions com aquesta?
El que fa als aparcaments jo no ho veig prioritari. Hi ha dues variables. No només és el nucli antic que té dificultats per l'aparcament quan arriba l'estiu o quan hi ha una ocupació més plena, també a Riells, i per tant també hem de fer aparcaments i accessoris a Riells, i continuarà amb aquesta política d'aparcaments i accessoris pel que fa al nucli antic de l'escala. Però, com he dit abans, nosaltres estem davant d'una revolució tecnològica. Estem que en el 2020 hi haurà el 5G i això canviarà el que és la mobilitat de les persones. Llavors jo penso que hipotecar els pressupostos de l'escala pels pròxims 10-15 anys per a unes instal·lacions quan la mobilitat canviarà, no sabem com seran els cotxes d'aquí 5 anys, penso que és com tornar a un debat del 1980 o el 1990. Jo penso que el debat del 2019 és com nosaltres ens preparem per a una nova mobilitat que hi haurà.
Albert, ja esgotant els minuts d'entrevista, i així com preguntava, i tot això com es paga, ara, tot això amb qui es governa? O amb qui es pot tirar endavant un programa com aquest? Vull dir, si teniu l'opció de governar, o si teniu l'opció d'entrar en un govern, tornaríeu a fer-ho amb la candidatura de Progrés abans PSC?
Tres eixos. La municipalització dels serveis, enfortiment de l'estat del benestar i influència en el món educatiu de l'escala. Nosaltres ens enfrontem a una transformació social molt gran, i el tipus de persones que nosaltres haurem de ser d'aquí 20 anys és molt diferent del que estem ara.
Tres eixos, o si són dos de tres ja és suficient com per poder participar-hi?
Tres eixos. Per nosaltres renunciar a intentar influenciar en els projectes educatius de les escoles i instituts és innegociable. Nosaltres intentar renunciar a la remunicipalització dels serveis quan pensem que el que necessitem pels pròxims 20 anys en el qual hi tenim una població de vulnerabilitat gran és irrenunciable. Nosaltres intentar renunciar a l'estat del benestar i dotar de les partides pressupostàries necessàries i si cal no, ho portem al programa, incrementar l'àrea dels serveis socials per assessorar, gestionar i atendre a totes les persones que així ho reclamin, és irrenunciable. Dinamitzar una oficina de l'habitatge en la qual es gestioni, s'assessori a les persones amb dificultats a l'habitatge per intentar promoure polítiques reals per augmentar el parc d'habitatges de lloguers de primera residència és irrenunciable. Tenim l'experiència del 2015, han passat 4 anys, estem igual.
Albert, i per acabar, teniu dret a una última intervenció en què jo us ho plantejo com perquè, ara que tens una sèrie de gent que t'està escoltant, que t'està veient, per què haurien de votar en Comú l'Escala i no pas alguna de les altres 6 formacions que es presenten?
Perquè pensem que els debats que nosaltres presentem són els més importants. Nosaltres hem de començar a fer un viratge important pel que fa al model de gestió de l'Ajuntament de l'Escala. Som els únics que plantegem la remunicipalització dels serveis. Som els únics que plantegem l'enfortament dels serveis socials perquè sabem que hi haurà un estrat de la nostra població que estarà en una situació de vulnerabilitat. Ho diuen les 300 famílies apuntades als bancs d'aliments, ho diuen les 50 famílies que ocupen habitatge. Perquè sabem que el tipus de persones que necessitem pel futur és diferent a la que s'estan formant des de les nostres escoles, del nostre institut i també des de la nostra escola d'adults. Llavors, sabem com és el futur i sabem com arribar-hi.
Albert Pons, alcaldable per En Comú l'Escala. Ni un segon de descans en aquesta mitja hora d'entrevista.
Sí, trobo que he parlat poc d'educació, que és el meu gremi, i que ha estat escuet, i que em podia explicar molt millor.
N'has llançat alguna pista, i tant.
Sí.
Moltes gràcies, ha estat un plaer. Que hi hagi
gràcies, igualment.
Fins aquí l'entrevista d'avui. Demà continuem. Demà és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i la seva alcaldable, Edna Estrens. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.